Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts i benvingudes a l'Endemà, un podcast on repassem moments clau de la història de Catalunya. Soc l'Anna Priscila Magrinyà i a l'Endemà sempre viatgem en bona companyia. Jordi Creus, historiador i editor de Sapiens, què tal, com estàs?
Molt bé.
A veure, cap on ens portes avui?
Doncs avui hem d'agafar la lupa d'investigadors per revisitar un crim.
Un assassinat?
Bé, no és un assassinat, sinó que és un quasi assassinat. Ho podríem qualificar així.
Val.
És un intent de regicidi que es diu ràpid. Mm. Per ser-ne testimonis, hem d'anar fins al 7 de desembre de l'any 1492. La víctima de l'atac és ni més ni menys que el rei Ferran el Catòlic i l'atacant, un pagès remensa que es diu Joan de Canyamàs.
El motiu de l'intent d'assassinat rau en el tracte sempre injust que reben els pagesos, Jordi?
Espera't un moment, que tu ets molt impacient. Perquè un crim, encara que només sigui un intent, no és res sense el misteri.
Comencem.
Guifré, el català més pelut de la història.
Amb el beneplàcit sempre d'en Floquet de Neu, eh?
I el dimoni pot agafar diverses formes. Pot agafar la de cavaller o pot agafar també la de gran cabró, que és la que a mi m'agrada més.
Un català fa una jugada mestra i li acaba sortint bé?
L'Endemà. Una conversa entre Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus.
El món. Any 1492. El geògraf alemany Martí de Bohèmia construeix el globus terràqüi més antic que conservem. També et dic que si hagués esperat uns anys més a fer-lo, hauria pogut incloure-hi un altre continent.
Sí, perquè en aquests moments Colom arriba a Amèrica. A més, el darrer reducte islàmic de la península Ibèrica, el Regne de Granada, cau en mans dels reis catòlics. Precisament a l'Alhambra, Isabel i Ferran firmen l'expulsió de la península de tots els jueus que es neguin a convertir-se.
I aquí ens aturem, perquè tots ho sabem. Els reis catòlics són Isabel i Fernando, tanto monta...
Que no monta tanto,
ah,
eh? Atenció, Anna Pris, que no monta tanto, perquè el tanto monta és una frase que surt de l'escut dels reis catòlics i que en realitat és l'abreviació de tanto monta cortar como desatar, referint-se a un nus.
Ah?
Com volen dir, tant hi fa com superis el nus, si desfent-lo o tallant-lo.
Ah, mira, doncs això no en tenia ni idea, m'ho apunto, perquè és divertit d'explicar. Isabel, Ferran, avui expliquem l'intent d'assassinat que pateix Ferran el 1492. Mentre Colom flipa en colors amb el que veu Amèrica, l'altre aquí pateix un intent d'assassinat. I si crims, Jordi, i la vida, a veure, ens ha ensenyat que no tot és blanc i negre, sempre hi ha recances de fons, aquest cas no és una excepció, oi?
Certament. I si et sembla, repassem una mica com viu la gent.
Va.
A la Catalunya del segle XV, a diferència de l'actualitat, la majoria de la gent, doncs, que són? Pagesos.
Són pagesos. Nosaltres sempre a favor de la pagesia. A mi m'encanta la pudor de pneumàtic cremant sobre l'asfalt al matí.
La pagesia viu sotmesa als mals usos, que, com el nom ben bé indica, són una sèrie de condicions totalment injustes que des de fa segles els nobles, que són els amos de les terres, imposen als pagesos, que són els que treballen les terres. Precisament ells són coneguts com a pagesos de remensa. La paraula remensa vol dir redempció. I què vol dir això? Doncs que un pagès de remensa és un pagès que no pot deixar les terres que està treballant sense redimir, sense pagar una taxa al seu senyor. Vaja, sense pagar trinco-trinco.
Tot sempre redueix, Jordi, a pagar, eh? I entenc que, jo què sé, que aquests nobles fan pagar massa als pagesos de remensa, com el típic que té un local de 20 metres quadrats a Barcelona i et vol cobrar 2.000 euros de lloguer.
Ho trobo realment denunciable, però la comparativa no acabaria de ser
aquesta.
Però ja sé per on vas, Si els mals usos obliguen a vegades els pagesos a fer pagaments que no tenen solta ni volta. O sigui, en primer lloc, són unes condicions molt dolentes pels pagesos, però és que a més, hi ha coses afegides. Per exemple, si la dona d'un pagès tenia un fill més o menys al mateix temps que el tenia la dona del senyor,
sí,
doncs aquesta dona del pagès tenia tots els números per haver de deixar el seu propi fill i anar a fer de dida a casa de l'amo. Si un pagès mor sense testament, el següent a la llista ha de pagar una penalització. I hi ha documentat el cas d'un senyor de la Garrotxa, que això ja és l'hòstia,
sí,
que va fer pagar una quantitat de diners a un pobre pagès de la Vall d'en Bas després de saber, atenció, que la dona del pagès li havia fet el salt amb un veí.
Però escolta'm, això és que és... o sigui, i el senyor què n'ha de fer d'això? Busca un qualsevol excusa perquè hagin de pagar els pagesos. Aquí s'escau perfectament l'expressió de cornut i pagar el beure, xiquet.
Efectivament, aquí s'escau perfectament. Ostres. O el cas d'un pagès a qui se li va cremar el mas i el senyor el va obligar a donar-li un terç dels seus béns com a compensació per haver estat negligent amb una propietat que era de l'amo.
Hosti, Jordi, som al segle XV, però això és bàsicament esclavatge, perquè no té solta ni volta. Aquí, el senyor tota l'estona intentant recaptar diners. Que els pagesos volen treballar a les seves terres perquè no tenen un altre lloc on caure morts? Doncs que coquinin. Uf, quina vida, tu. Però, a veure, totes aquestes injustícies entenc que deuen trobar l'oposició dels pagesos, que aquests sempre són guerrers. Vull dir que deu haver-hi un moment que deuen dir, escolta'm, fins aquí, noi.
Sí, és així, però, a veure, això és un podcast i la història sempre té més matisos que no pas nosaltres
ja,
minuts,
ja,
eh?
Sí.
Per intentar comprimir-ho, podem dir que s'intenta arribar a una solució pactada, però no s'arriba enlloc. I que l'any 1462, que és un any molt important de la nostra història, esclata la primera guerra remensa. Però és una guerra remensa que s'acaba barrejant amb una altra guerra, que és la Guerra Civil Catalana. I aquí, amb aquesta barreja enorme, d'una banda trobem les diferències entre la tradició pactista catalana i l'estil autoritari de la dinastia castellana que mana en aquells moments a Catalunya. I això es barreja amb l'opressió d'aquests pagesos per part dels nobles. I això acaba com un popurri. A una banda tenim els nobles i les institucions catalanes i a l'altra el rei Joan II i els pagesos remenses, els més rics i els més pobres. Un embolic, vaja.
Sí, és una aliança curiosa, eh? Perquè jo ara no m'imagino Felip VI dalt d'un tractor tallant la meridiana. Aquesta aliança tan estrambòtica, com la podem entendre?
Molt fàcil. Els enemics més directes dels pagesos són els nobles, els seus senyors. I aquests nobles estan enfrontats amb el rei perquè el rei vol limitar el seu poder. Per tant, els amics dels meus enemics són els meus amics.
Clar,
després de 10 anys de guerra, podem dir que el rei s'acaba imposant sobre els nobles i sobre les institucions catalanes. Però amb això no s'acaben els mals usos, és a dir, els pagesos no guanyen.
O sigui, que són les típiques promeses electorals de vine amb mi, dona'm suport a mi i després cauen en sac foradat.
Els pagesos se senten molt defraudats.
No m'estranya.
Tan defraudats que l'any 1484 provoquen una segona guerra remensa, però aquesta ja molt més radicalitzada que l'anterior. El que passa és que aquesta segona guerra remensa acaba amb la derrota total dels pagesos. El seu cap, el seu líder, Pere Joan Sala, després de ser capturat, és arrossegat per una mula pels carrers de Barcelona i després és degollat i esquarterat. I el seu cap penjat al portal nou de la ciutat com a advertiment per futures revoltes.
Sí, com per tornar-te a revoltar, Havent vist el cap d'aquest pobre pagès. Però aleshores el rei Ferran, el catòlic, pren la iniciativa.
Sí, ell es proposa d'una vegada per totes pacificar aquest conflicte i només un mes després de l'execució de Pere Joan Sala signa la sentència arbitral de Guadalupe. D'una banda, aquesta sentència allibera els pagesos d'estar lligats a la terra i als senyors de manera permanent.
Bé, això és important. Això ens interessa.
Ara bé, això té unes contrapartides. Vinga. Això té una lletra petita. Per abandonar-la, per poder-la abandonar, han de pagar una quantitat de 60 sous al seu amo. I 60 sous és una quantitat important de diners en aquella època que no tothom pot assumir. Però a banda, encara hi ha més lletra petita, perquè els pagesos han d'indemnitzar els nobles pels danys causats a la segona guerra remensa i els han d'ajudar a reparar cases, a reparar castells, a reparar tots els danys que els hi han causat. I a més,
carai,
una seixantena d'aquests pagesos són executats i esquarterats. Vaja, que el problema tampoc s'acaba arreglant i molts pagesos remensa senten un gran odi cap a Ferran, un altre rei que els havia enganyat com abans el seu pare i abans el pare del seu pare.
Home, és que no m'estranya, aquí hi ha més lletra petita que contracte en si. Val, llavors entenc que potser la motivació del nostre protagonista d'avui, de Joan de Canyamàs, ve una miqueta d'aquí, no? Ell és un pagès de remensa i potser està una miqueta fins als nassos de tot plegat. Jordi, qui és Joan de Canyamàs?
Sembla ser que Joan de Canyamàs és un veterà de la guerra remensa, i dic sembla
Veus?
Ser perquè sabem poques coses
d'ell,
que és originari del Maresme, i Canyamàs té vora 60 anys, una edat que no s'ha de prendre en broma en ple segle XV.
Sí, home, 60 anys ja, al segle XV ja els voldria haver enxampat jo. En tot cas, som el 7 de desembre del 1492 i en Joan de Canyamàs està tranquil·lament esperant pacientment a la plaça del rei de Barcelona que Ferran el Catòlic surti del Saló del Tinell. Per cert, Jordi, que el Saló del Tinell, ja ho sabem, forma part del Palau Reial Major a la plaça del rei de Barcelona i és un dels espais més meravellosos de la ciutat. Si vols fer un viatge en directe al passat, tu vas allà i t'hi situes ràpidament. S'ha de visitar.
Tens tota la raó, és una meravella. Però no mos desviem del tema,
perquè
el rei Ferran ha tingut una llarga audiència pública i quan s'acaba, que eren més o menys les 12 del migdia, avorrit com ha estat d'haver d'escoltar tanta gent, doncs decideix anar a estirar les cames per la plaça del rei. I així comença a baixar les escales, acompanyat del seu seguici, sense veure que hi ha un home que fa hores que l'està esperant.
En Joan?
Joan, de Canyamàs, que va embolicat amb una capa, ell s'apropa al monarca, va armat amb un coltell, que és un gabinet llarg o una espasa curta, dieu-li com vulgueu,
sí.
I li intenta clavar el clatell.
Ah,
el
vinga.
Cas és que el Joan aconsegueix ferir el coll del monarca.
Sí.
Segons els cronistes de l'època, la ferida li anava de l'orella fins a l'espatlla, travessant el coll, i en algun punt sembla que s'esfonsava 3 o 4 dits.
Va mal.
Segons aquestes mateixes fonts, li va anar d'un fil d'aranya, a mi m'encanta aquesta expressió, li va anar d'un fil d'aranya que Canyamàs no fer rodolar el cap del rei per terra. El rei ferit crida, traïció, traïció, i ràpidament els seus homes se l'emporten de nou al Saló del Tinell i li donen, atenció, un got de vi.
Important, si estàs patint, com a mínim, que tinguis un got de vi al costat. Val.
Realment, el rei sagna molt, però inicialment no ha perdut el coneixement.
Val. Deixem-lo allà sagnant. El rei té un got de vi, està cuidat. Jo vull que m'expliquis què li passa al meu pagès. El meu pagès madur, en Joan.
De primer que res, li cau algun cop, li cau alguna bufetada.
Sí,
els homes del rei el tenen reduït i el volen matar allà mateix. De fet, l'apunyalen 3 vegades, però Ferran, el rei, els atura. Perquè ell vol esbrinar si l'atac ha estat una cosa d'un llop solitari o, per contra, és una conxorxa molt més profunda i, per tant, molt més perillosa.
Clar, en Ferran es deu preguntar, escolta'm, aquest senyor ha actuat sol o en nom d'algú, no? Hi ha una conspiració contra la corona que reivindiqui l'acte, aquest acte de terrorisme contra el rei. Mira, jo sempre es diu aquesta cosa, que la prostitució és l'ofici més antic del món. Jo crec que la de conspiranoic és la professió més antiga del món.
Sí, sí, tens raó. I els rumors, en aquell moment, volen per Barcelona. La gent surt al carrer i pregunta què se sap del que està passant.
Home, és quan jo veia una patrulla de la Guàrdia Urbana que està per allà fent... Sempre intento acostar-me a veure què ha passat. És com a saber què passa.
Clar, però pensa una cosa, en Ferran, ferit, sagnant, amb el got de vi a la mà, sap que altres regnes s'han desestabilitzat per menys. Llavors ell què fa? Escriu una carta al governador d'Aragó per tranquil·litzar els ànims. Per començar, li confirma que és viu. I per continuar, li diu que l'agressor segurament s'ha equivocat de persona i que tota aquesta ciutat ha mostrat tant sentiment sobre això que bé s'ha conegut la seva lleialtat, amor i l'afecte que ens té. Què fa el rei, que és molt astut? Intenta treure gravetat al tema i tenir el control del relat.
Sí, clar, estic viu, no ha passat res, escolta'm, que ningú toqui res, totes les meves pertinences, que ningú les toqui. I en Joan, mentrestant, rebent bufetades i hòsties a tort i a dret.
Del Joan sabem el que confessa, o més ben dit, el que li fan confessar. Perquè, escolta, el torturen de cap a peus, des dels cabells del cap fins a les ungles dels dits petits dels peus. El Consell Reial declara que ha comès un acte de lesa majestat i traïció. Vaja, paraules més planeres, que ha comès un crim contra la dignitat del rei. Joan és condemnat, i cito, a morir a cruelíssim mort, per ser exemple i càstig dels altres.
A veure, a mi em dius cruelíssima mort i any 1492, m'imagino que en Joan cruel, la seva mort devia ser, i molt cruel.
Te ho explico ràpidament.
A veure, ai.
5 dies després de l'atemptat,
sí.
Joan de Canyamàs rep un càstig exemplar. Pere Miquel Carbonell, que és el cronista de la ciutat, va deixar un testimoni escrit i explica que el fan pujar un carro, a una lliga o a un pal, com si l'anessin a crucificar. Això ho diu Carbonell. La primera parada és a la plaça del rei, que és el lloc on es va produir l'atemptat,
sí.
I Carbonell explica que allà li fou llevat un puny. Això que vol dir? Que li van tallar una mà.
Val.
La mà amb la qual va intentar matar al rei. Després el carro segueix el trajecte de la processó de Corpus i a cada parada li treuen alguna cosa, li arranquen alguna cosa. Aquí un ull, més enllà un mugró, una Vinga. Mica més enllà un braç, una cama, l'altre ull i després el nas i l'altra mà. Ai. Segons Carbonell, l'espectacle s'acaba quan li treuen el cervell. Però hi ha una altra versió, i te la dic a tu que t'agrada la sang i el fetge, que diu que li treuen el cor per l'esquena.
Què?
El cas és que la festa s'acaba amb la lapidació de les restes de Canyamàs i la crema d'allò que quedava del seu cadàver enmig dels crits de joia de la munió de ciutadans Vinga. Que seguit tot aquell espectacle, jo diria que lamentable.
Home, lamentablíssim. Això és com Indiana Jones i el Temple Maleït, que a un li treuen el cor per davant, doncs, però és al revés, aquest li treuen per l'esquena. Escolta'm, Jordi, però això tampoc no deixa de ser un espectacle que, no sé si sovint, però que devia passar de tant en tant i que ens recorda la cançó del Joan Petit quan balla, que és una descripció d'una tortura, que li van tallant les parts del cos.
Sí, 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 la cançó és una tortura i, a més, el que em preguntaves també, passa, és una cosa que passa sovint,
sovint
i és
no?
un càstig exemplar que s'utilitzava sovint durant aquests anys i anys posteriors i anteriors. Però atenció, perquè Joan de Canyamàs li fan tot això
sí.
i les cròniques diuen que no es va queixar, que ni va obrir la boca. Les cròniques diuen que no va sortir ni un sol crit de dolor de la boca de Canyamàs. Hi ha qui diu que semblava que estessin torturant una pedra en lloc d'una persona.
Hosti, aquest senyor, mare meva, quina enteresa. D'ell en fan sorra per a la platja, però al final, Jordi, aconsegueixen treure l'entrellat? O sigui, saben si era un llop solitari o hi havia alguna conspiració darrere de l'assassinat, l'intent d'assassinat, vaja?
Bé, jo et diré ara la versió oficial, però tu saps que les versions oficials moltes vegades són sensiblement diferents de
sí.
la realitat. La versió oficial és que el Joan ha actuat en solitari,
sí.
Que era un llop solitari.
Sí.
Però, atenció, ell diu que ho fa mogut per l'Esperit Sant, que li ha dit que seria una bona idea matar el rei i substituir el tron. És a dir, és l'Esperit Sant, segons Canyamàs,
sí.
qui li ordena de matar a Ferran. Per això, molts el veuen com un boig, que és una versió molt còmoda dels fets, la més còmoda possible.
Clar, aquest senyor és boig, ho ha fet ell sol, perquè en realitat tothom estima molt el rei i només algú boig pot desitjar-li la mort. Sí, clar, és convenient, és convenient aquesta
teoria. És convenient, però hi ha una altra versió, menys còmoda pel poder, i segurament més real,
veure,
que és que Canyamàs és un pagès remensa. Potser aquest home ha lluitat al costat dels revoltats en la Primera o en la Segona Guerra Remensa i en el moment de l'intent de regicidi sent un odi molt gran cap a Ferran el Catòlic perquè considera que ha traït la causa dels pagesos pobres.
No, clar, home, és que els pagesos tenen motius per estar emprenyats i molt emprenyats. I els catalans, Jordi, saben el que ha passat?
Home, segurament la majoria de catalans no ho saben, però la majoria de barcelonins sí.
Clar.
Perquè ells es lleven sabent que hi ha hagut un atemptat contra el rei en un moment clau, en un moment molt important de la història de Catalunya i també en un moment clau i molt important del projecte polític dels Reis Catòlics. Pensa que fa només 2 mesos que Colom ha arribat a Amèrica, s'ha conquerit Granada, s'ha expulsat els jueus... Per tant, imagina't els partidaris de Ferran temerosos que Canyamàs no sigui només un llop solitari,
Clar.
Sinó una peça d'una conxorxa molt més gran. Però imagina't també els contraris a Ferran, amagats a casa i amb por de sortir per si han de patir represàlies.
Doncs amb aquests temors, amb el rei ferit al coll, amb el seu gotet de vi a la mà i amb Canyamàs convertit en cendra, Jordi, posem el fre de mà i tornem cap al present amb la nostra màquina del temps.
Perquè no només es viu del passat.
Però sempre hem de tenir present l'endemà. Fins a la propera!
Salut!
Coordinació de guió, Jordi Creus i Anna Priscila Magrinyà. Guió, Víctor Lloret i Alicia Burton. Assessorament històric, Alfredo Chamorro Esteban. Producció i coordinació, Elisè Bastida. Estudi de gravació, Idea Sonora. Muntatge sonor, Olivia Roberts. Disseny gràfic, Sergi Mayenc. Veu en off, Lola Sanz. Agraïments, Angelbert Magrinyà i Maria Delgado. Un podcast de Bacus amb la revista Sapiens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.